Són 6 els minuts que passen de les 10 del matí. I com cada dia a aquesta hora és moment d'abordar l'actualitat de la jornada que avui passa per Sant Sadurní i per parlar d'educació. Eli Jiménez, explica'ns.
Doncs avui parlem d'educació, com bé deies, també parlem d'emocions, de sentiments. I per això la que ens acompanya avui als estudis de la ràdio és l'Aroa Bertran, de Be Happy Escola d'Emocions. Aroa, molt bon dia, com anem?
Molt bon dia, Eli, molt bé. Encantada.
Fa unes setmanes que ens vam veure, vam dir que ens tornaríem a veure i lo prometido es deuda, eh?
Molt bé.
Explica'ns una mica de què ens parlaràs avui. Ara fèiem una matèria d'introducció que parlarem d'emocions, parlarem de sentiments, tot al voltant de la infància, de l'educació. Explica'ns una mica.
A mi m'agradaria molt avui compartir-vos una mica la necessitat que viuen en aquests moments els nostres infants, que la veritat és que estem vivint com tots una realitat prou dura, oi?
Uh-huh.
I bueno, penso que hauríem de tindre una mica més, o hauríem de poder veure-ho amb més cura, no?, aquestes necessitats que ells tenen i que a vegades ens passen desapercebudes perquè nosaltres també en tenim, oi?
Sembla, no?, que en moments ara, com ara, no?, de confinament o de pseudoconfinament com el que estem vivint a dia d'avui, una mica ens fiquem amb tots els problemes que tenim nosaltres i com de malament ho estem passant, perquè, òbviament, a nivell psicològic s'està passant malament, però no pensem en que els nens també ho estan passant malament.
Sí, i jo penso en moltes ocasions, inclús, no sé si està bé que ho digui, però m'enfada, que a vegades diem, ostres, han sigut els grans héroes, no? Els herois i les heroïnes d'aquest confinament i ells s'adapten a tot. Sí, clar, els infants s'adapten a tot perquè és el seu ajust de supervivència, no? És el que han de fer per poder viure de la millor manera possible el que estem vivint, però això no vol dir que no tingui conseqüències, no? Un infant s'adapta a una guerra, uh-huh, i segueix jugant en aquesta guerra, però això no vol dir que no li puguin quedar seqüeles o que no ho estigui passant malament endins. Simplement és el seu mode, el seu recurs per poder anar superant aquest dia a dia i anar veient, no? I penso que hem de fer una mirada més acurada sobre ells, perquè en moltes ocasions aquest ajust no ens deixa veure la necessitat real que tenen, no?
Ara, moltes vegades hi ha hagut especialistes que durant el confinament deien molt que els nens l'únic que necessitaven era estar amb els pares, aquesta atenció. Però no sé si aquesta atenció és l'adequada.
Home, jo penso que no s'hi val sol en estar, no?
Uh-huh.
No es val només amb tenir-nos. A vegades el més important és poder-los veure o escoltar com realment són o com realment estan, no? Jo penso que nosaltres com a adults ens costa molt estar. Ja, uh-huh. Si a nosaltres ens costa estar, com podem, no? Estar amb ells, i ens passa bastant desapercebut aquest, com diuen, no?, aquesta necessitat d'estar. Jo dic que els nostres fills i filles el que necessiten només és a nosaltres, no?, com bé diuen els experts, però no a nosaltres a qualsevol preu, perquè jo puc estar, però puc estar fent feina, no?, o rentant plats, i estic, no?, estic amb ells perquè estic
físicament,
aquí.
Físicament, però exacte. Potser amb el cap no?
Aquí anem, no? Però no estem presents, no estem amb aquesta presència. Inclús podem estar jugant amb ells, però estar atenent la tele, o estar atenent el mòbil, o estar atenent, tampoc estem presents, no? I llavors és important, jo crec, que sigui un temps acurat o un temps curt que sigui de qualitat, no? Que sigui realment de presència autèntica o de presència, no?, constant.
Mm-hmm. De vegades tenim tants inputs, no? Ara ho deies, no? El mòbil, les feines de casa, de vegades la feina o inclús la tele, que ens allunyen una miqueta del ser, de l'estar en aquell moment amb el nen, que segurament no, seguríssim, et necessita més que tota la resta d'inputs i de coses que puguis tenir a banda, no?
Totalment, Eli, estic amb tu totalment, perquè penso que inclús no ens n'adonem, no? Que l'únic que necessiten és aquest estar. A vegades ja podem veure la tele, però l'únic que necessiten, a lo millor, és que estem tots dos junts veient la tele, no? I que ens puguem tocar en un moment i que et sentin present. A mi em passa personalment que a lo millor tinc moltes coses al cap i tinc que quadrar alguna cosa i m'assec al sofà a veure la tele, però tinc la gent al costat i vas escrivint. Aquí ja s'ha perdut aquesta presència. I jo me n'adono, evidentment, al cap d'una mica quan ens reclamen, perquè ho fan, dius, ostres, doncs sí, és veritat, ho deixo. Deixo aquí i estic. Vale? En ocasions com a adults em sembla, o a mi personalment, parlo des del joc, però que perdem el temps, no? En algun moment, doncs si està mirant la tele, doncs jo estic, podem fer una altra cosa, oi? Sí, clar, podem. Però els infants realment agraeixen aquell temps que estiguis amb ells de tu a tu, perquè al final és el que necessiten. I amb aquests temps en què sembla mentira, però prou que ens costa a nosaltres entendre tot el que està passant, no? Sentir que tens algú al costat, com és el pare o com és la mare, no? Jo crec que ara mateix per ells és el més important, sentir-se segurs, aquí, encara no fem res, és igual.
La dificultat a vegades també, Aroa, amb els nens, també amb els adults, no? De explicar el que ens està passant, perquè segurament mai ens ho han ensenyat a fer, o sempre ha estat una mostra de, entre cometes, d'habilitat, no? Les emocions tota la vida s'han passat per alt. Fins ara era allò que es deixava una miqueta apartat, i els nens potser no els hi hem ensenyat a com mostrar les seves emocions, com mostrar com se senten, i de vegades també això pot portar a que en moments com els que estem vivint ara, no?, se sentin una miqueta frustrats també.
Totalment. Hi ha, a més, penso que a part de la frustració que poden sentir per no poder validar allò que senten, no?, perquè en ocasions ens costa a nosaltres com a adults validar-los, en moltes ocasions, sense donar-nos a compte, el que fem és negar aquests sentiments que ells tenen en moltes ocasions, no? No sé, puc posar un exemple, com ja vam parlar aquell altre dia, no? Tinc fred. Si fa molta calor, no? O... bueno, però és que jo tinc fred, no? Doncs pues així ens passa, ostres, aquests dies, no? Aquesta tristor que poden sentir dins seu i que ben bé ells com a infants a lo millor no la saben treure o no la saben veure, per això que deies, no? Perquè no m'ha estat educat, ens eduquen per tot, ens ensenyen a tot, menys a conèixer a nosaltres mateixos, no? I això, clar, ens treu l'oportunitat de poder valorar, de poder conèixer, de poder identificar aquests sentiments que ens estan passant, poder posar-li el nom que correspon, no? Poder posar-li el to, l'emoció, el caire del que toqui viure en cada moment i poder validar allò que sent aquell infant o aquell adult. Jo penso que a vegades ja és més important poder veure des de nosaltres, no? Pues la mare està trista perquè, mira, ha passat això o ha passat l'altre i no ho ha passat bé i ha passat això. I amb això els nens ho agafen i veuen que tenen el permís per poder dir-ho. Si tu ho dius, si tu ho expliques, si tu confies, si tu els hi acostes aquest vocabulari, els hi acostes aquesta manera de fer i de parlar, l'agafaran. Perquè és que, a més, són... Però sí, en moltes ocasions penso, i més ara, que no els hi estem donant aquest espai perquè s'expressi, però sobretot penso que és perquè no ens aturem a veure-ho, eh? No ens aturem perquè, bueno, anem com anem, està passant el que està passant i prou de feina tenim a vegades amb nosaltres mateixos, no? Però, clar, són són el nostre futur, oi? I penso que li hem de donar aquesta, aquesta mirada, també.
Al cap i a la fi tot, es redueix a, per bo o per dolent, som el mirall on s'emmirallen els nostres fills.
Total.
I per tant, si nosaltres fem una cosa, no, tendeixen aquesta repetició.
Sí. A mi m'encanta, bueno, els papes que poden vindre als cursos o Be Happy o com els que tinc el plaer de parlar, és com... ets l'exemple, no? Has de ser l'exemple que vols veure amb ells, no? I a vegades ens passa molt per alts i nosaltres tendim a voler que facin allò que diem quan realment ells el que fan i el que, del que aprenen és del que veuen i del que senten, no? I això és algo que penso que hi hem de posar molta consciència en com fem nosaltres les coses i com aquestes coses que nosaltres estem fent o aquestes coses que diem, que traspassem, no? O que som, inclús, perquè m'encanta dir que sortirà d'una taronja. Suc de taronja, oi? No sortirà suc de llimona. Doncs al final de cada un de nosaltres surt el que som, no? I això és el que els nostres infants veuen, el que som, no? I a vegades els nostres automàtics ens juguen aquesta setmana passada i, bueno, normal, no? Hem estat educats d'una determinada manera i, bueno, fem un mirall que a vegades, pues, podríem evitar o que no els hi fa tan bé, no? I penso que hem de donar aquesta... un cop més, aquesta consciència de poder veure realment, no? Què traspassem.
Ara ho comentaves, no? La manera en què hem estat educats nosaltres al final és el que traspassem als més petits, però ara jo vull pensar que podem aprendre.
Home, i tant. De fet, bueno, per això som aquí, eh? I mira, hi ha cursos, hi ha mètodes, hi ha moltes, però a més penso que és la voluntat ja de cada un, no? L'actitud en què afronta i que vol veure, no? Aquest canvi, però realment... el primer pas sempre és la consciència del donar-nos a compte. A partir d'aquí, jo crec que tot està a les nostres mans, no? M'agrada dir que tu o nosaltres som aquest canvi, no? Nosaltres hem de ser el canvi que volem veure i sempre que ho vulguem ho tenim a les nostres mans. Hi ha infinitat de recursos. Nosaltres fem cursos, fem moltes coses, però és que a la xarxa n'està ple, no? D'eines, de persones que en parlen, de recursos que pots trobar per ajudar-te a posar primer de tot, sobretot, jo penso, que és aquesta consciència, a partir de que tu tens aquesta mirada o te n'adones que aquest canvi pot ser possible, llavors sí, busquem eines, no? I aquestes eines, per exemple, amb com parlar, amb el curs de com parlar, n'arribem a donar més de 38 eines per tot això, per com escoltar, per com fomentar l'autoestima, per com fomentar el col·laborar, no? Per, des de nosaltres i cap a ells, eh? Perquè, evidentment, tornem un cop més a que nosaltres hem de ser l'exemple. Si jo no em respecto a mi mateixa, segurament el meu fill no ho farà, no? Ni els altres, però ni a si mateix tampoc, perquè està veient que la seva mare no es respecta amb ella, no? Però, bueno, què t'haig de dir? Aprendre, si volem, podem aprendre-ho tot. Està en les nostres mans.
Avui comentàvem, no? En els temps que corren, no? Una miqueta la importància de no només d'estar, sinó de ser amb els nostres fills, d'escoltar-los però amb una consciència plena, no? Com el que escolta ploure, no? Que a vegades vivim una miqueta amb el xip posat, vivim una miqueta en excés i això ens porta a que pensem poc, no? Ens passen moltes coses pel cap, però poder els hi donem poques voltes, no? I una miqueta aquests serien alguns dels tips d'aquells recursos importants que ara, sobretot, si alguns pares, algunes mares ens estan sentint, no? Perquè se'ls puguin apuntar si et sembla, els hi donem uns quants i així a tall de resum els hi facilitem una miqueta la feina.
Em sembla fantàstic. Pues jo el primer tip i el més important i que personalment em va canviar la vida. Em va canviar la vida i mira, parlo de que sóc educadora i porto molts anys amb infants, però realment quan ets mare, no? I quan aquest dia a dia, com tu dius, no et deixa parar realment i parles des d'un lloc que tu penses que és correcte, però no t'atures a veure, a sentir, a mirar amb atenció, a escoltar amb aquesta atenció plena, et passa desapercebut, no? Jo me'n recordo en el primer moment quan vaig fer el curs de com parlar, com a mare, vaig dir, uau, perquè me'n vaig adonar que jo tenia més necessitat de parlar, vale? I no deixava dir, no deixava escoltar, lo que diríem en castellà, no? Oigo, pero no escucho, no? Pues, és aquesta, no? Quan els meus fills se'm van adonar que baixava, quan jo em vaig adonar que podia deixar aquesta necessitat meva de seguir contestant, no? O de seguir explicant i atendre, simplement atendre sense posar res, els meus fills em van adonar que això era escoltar de veritat. I és flipant, perquè ara en qualsevol moment ens pot sortir aquest input, no? Que ens surt a tots, de mirar el mòbil, de mirar del dia a dia que tenim, i sí, 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 o ara mateix, però no els estem escoltant, no? Llavors, ells se n'adonen molt. I evidentment això, a més, Eli, fa que en moltes ocasions no ens segueixin explicant coses. Vale? Llavors, el meu primer tip superimportant seria atenció plena, escolta activa, escolta de veritat, no? Baixar-te a la seva alçada si són petits, o simplement mirar-los i deixar que parlin. En moltes ocasions no hem de dir res més, perquè ells, si senten que els escoltem, arriben on han d'arribar sols. És fantàstic. A més, sembla màgia, però s'escolta. Amb atenció. La veritat que aquest, per mi, és un i bueno, ho canvia tot. Un altre que també hem parlat i que penso que en moltes ocasions també ens passa desapercebut és aquest acompanyament, no? En el que viuen, com ho fem això d'acompanyar, de sentir, no? A vegades observem que poden predominar alguna emoció concreta i no ens aturem un cop més a validar-li. Veig que, o em sembla, que et sents d'aquesta manera, que necessites res. Pot ser que no ho necessiti o que no ho vulgui, també ho hem d'acceptar, perquè això a vegades com a mare i pare ens costa bastant. Però poder donar-li l'oportunitat, poder validar-li, no?, aquest sentiment i poder posar-li poder donar-li aquest acompanyament si el necessita i saber que nosaltres estem aquí, no? Veig que poder t'has enfadat amb això que t'he dit o t'has sabut greu, no? Si necessites parlar, si vols, la mare, el pare, estem aquí, quan tu necessitis vindre, no? Donar-li aquest permís i alhora aquesta responsabilitat, no? Vull dir, és seu. I jo estic aquí perquè tu necessitis sempre que tu hi vulguis, no? Per mi això és important i a vegades ens passa molt, molt desapercebut, no? Un altre tip important és aquest, no? Validar l'emoció, no negar aquesta emoció que a vegades ens passa, no? No estàs sentint això, és que, o no tens calor, el que dèiem, no? No tens calor, si és que fa fred, no? O no tinc gana, no, si és l'hora de dinar, o aquestes creences que tenim, no?, establertes nosaltres, i que amb ells els hi arriba a modo de no sóc suficient, o a modo de, ostres, jo no m'haig de fiar dels meus sentiments, m'haig de fiar dels teus. Llavors, quina percepció de mi mateix puc tindre, no?, amb aquest. En aquí, a mi m'agrada molt dir que últimament, i és escandalós, hi ha un percentatge molt, molt alt de nens amb baixa autoestima I és que nosaltres com a adults, per desgràcia i per el que dèiem, no?, els nostres aprenentatges com a infants, anem tallant aquesta capacitat de ser, aquesta capacitat d'autoimatge, d'autoestima, d'autovaloració, perquè com a adults creiem sempre que nosaltres tenim la raó, que nosaltres sabem el que volen, que nosaltres sabem els que els hi convé, va? I no els hi donem prou de llibertat, no?, o prou d'autonomia perquè ells siguin els protagonistes de la seva vida. Jo penso que aquí ens dona per un altre. Sí. Però és important començar educant els infants en el respecte d'acollir ells el seu sentiment, no? Podríem entrar en un altre, que és el respecte, però...
Ens l'apuntem per la puntura.
Vale. Fantàstic. I res, jo penso que, si vols, en podríem afegir aquest que també n'hem parlat i que podria quedar molt clar, de sigues el referent. Sigues el referent que els teus fills necessiten veure, no? I tingues present que ets el seu mirall i que això que tu facis, pues, per ells serà important. I a mi m'encantaria afegir que al final els... infants, el que necessiten és aquest adult conscient, aquesta presència que tant hem dit, i que sobretot seran fidels al seu pare i a la seva mare, perquè el que volen i el que necessiten i el que desitgen és pertànyer, no?, a aquesta família, i faran el que calgui. Així que...
Doncs ho deixem aquí. Et torno a convidar que tornis a venir, que continuem
Fantàstic.
Parlant, perquè aquestes converses serien infinites. Aro, Bertran, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i ens veiem ben aviat.
Moltes gràcies, Eli, un plaer.
Penedès en Xarxa.
Seen that girl when she was 24, and now I know what everybody's bringing. Everybody's bringing flowers for Peggy. Talking problems, well, I got many, and so is Peggy, but she keeps them to herself. She makes a cup of tea, then sits on the settee. God bless her memory, it isn't what it was. Still she says, a mixed philosophy's the best I have to give. Never to forget and try your hardest to forgive. You know I know what everybody's bringing. Everybody's bringing flowers for Peggy.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez.
La comarca de l'Alt Penedès tanca el tercer trimestre d'aquest any amb 260 empreses menys que l'any passat. La delegació de l'Alt Penedès de la Cambra de Comerç de Barcelona ha fet públic l'informe trimestral del teixit empresarial i mercat de treball de la comarca, on es detalla que el teixit empresarial es recupera a l'Alt Penedès, però encara és un 7,6% inferior respecte al tercer trimestre del 2019. En xifres, això significa 3.166 empreses actives, que són 260 menys que l'any anterior. De fet, les dades són similars a les del segon trimestre d'aquest any, però recullen un descens del 7,6% respecte al mateix trimestre de l'any passat. Una de les principals conclusions d'aquest informe és que es registra, malgrat tot, una recuperació del teixit empresarial després de la forta caiguda del mes de març a la comarca, seguint el mateix ritme que la mitjana catalana. Cellers Domenys dinamitza els vins, caves i olis Domenio Wines amb un nou web de producte i l'activació de la botiga online. Amb la consecució d'aquesta primera fase de transformació digital, Cellers Domenys obre el ventall de possibilitats de fer arribar els productes als clients en un context en què la crisi de la Covid-19 ha modificat els hàbits de consum de la ciutadania. Cellers Domenys reforça la digitalització de l'organització amb l'activació de www.domeniowines.com, una nova pàgina web totalment enfocada al catàleg diversificat de vins, caves i olis que produeix i comercialitza l'entitat sota aquesta marca i la posada en marxa de la seva pròpia botiga online. Aquesta acció culmina la primera fase d'un nou procés sobre transformació digital que ha engegat la cooperativa després d'anys d'inversió i adaptació a les noves tecnologies. Alumnes de les escoles de Sant Sadurní se sumen a la campanya de Greenpeace de sensibilització per la prevenció dels residus al mar. Uns 120 alumnes de les escoles Badruna, Sant Josep, Intermunicipal i Jacint Verdaguer de Sant Sadurní han participat aquesta setmana en una acció directa de protesta i sensibilització ambiental per prevenir els residus del mar. L'acció reivindicativa va consistir en pintar una frase als embornals i clavegueres dels carrers que deia «Aquí comença al mar» i amb dibuixos també pintats d'animals marins. La logística i l'organització van a càrrec del grup ecologista local ADEMA i va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní i pares i mares voluntaris que van vetllar per la seguretat dels alumnes durant l'acció directa reivindicativa. Segons l'organització ecologista Greenpeace, el 66% dels mars i oceans del planeta presenten una alteració greu del seu estat natural degut a la contaminació que provoca l'espècie humana i només un 3% està protegit. I us parlem finalment d'una activitat lectiva avui a l'Institut El Foix contra la violència vers les dones. Avui es fa una activitat lectiva de sensibilització adreçada als alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Foix de Sant Martí Sarroca, marcada en la commemoració del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Aquesta activitat està subvencionada per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i porta a terme l'entitat Impacta't Intervencions Teatre. Consistirà en un teatre-fòrum anomenat Escolta'm i convida a reflexionar sobre les relacions amb violència dins l'àmbit familiar. La proposta parteix de considerar que si els adolescents normalitzen aquest tipus de tracte, pot ser una de les causes principals que després farà que els i les joves acceptin o normalitzin aquest tipus de comportaments en la seva relació amb les parelles.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15. Avui comencem l'agenda al detall amb una activitat cultural de les poques permeses ara mateix. Una exposició col·lectiva que obre portes aquesta tarda a la Capella de Sant Joan de Vilafranca amb el nom d'Univers Íntim. En parlem amb una de les artistes que hi participa. Neus Villar, bon dia.
Hola, què tal?
La Neus és vilafranquina i és una d'aquestes 8 artistes d'Univers Íntim, a banda d'haver estat el motor d'aquesta exposició. Neus, explica'ns com comença aquesta aventura.
Aviam, jo vull aclarir que el motor no he estat jo, perquè, aviam, la idea sí que va sortir de mi, però només és a l'inici de la idea, perquè a mi em va venir al cap doncs, que seria molt bonic poder fer una exposició de tot dones, doncs, artistes vinculades aquí al Penedès, i que fora molt diversa. Llavors em rondava pel cap, per això que estic parlant d'igual de fa 2 anys o 3, em rondava pel cap, doncs vaig dir, ai, no sé, però sóc molt amiga de la Francesca Calaf, i llavors li vaig comentar la proposta, i la Francesca de seguida va trobar que era una molt bona idea. I llavors vam pensar, ostres, i com ho podríem fer? Arrel d'exposicions que s'han fet aquí a Vilafranca, al Fòrum Verger, des de l'Ajuntament, doncs, en totes les sales que tenen, a la Colla Sant Joan, als Trinitaris, a Sant Francesc, doncs ens hem anat coneixent una sèrie de dones que vivim i que treballem aquí al Penedès i que ens dediquem a aquest món creatiu, i ens seguim per les xarxes, i llavors vam començar a través del Messenger doncs, a preguntar, a sondejar, a veure què, no? I, ostres, doncs totes van dir que sí. A partir d'això, doncs ja vam fer una trobada al meu taller i va ser a partir d'aquí, tot ho hem decidit entre totes. El nom de l'exposició, el que... Tot ho hem decidit entre totes. I això vull deixar-ho clar perquè, doncs, és així.
Neus, per tant, què teniu en comú Catherine Bersgut, Francesca Calaf, Carlaina Fale, Montse Llanes, Nina Monasquina, Maria Assumpció Reventós, tu... o la Leslie Yendel, que ens va deixar aquest mateix 2020.
Sí. Ai, lo de la Leslie. Bé, què tenim en comú? A veure, primer, que totes som dones.
Sí, el Penedès també és un nexe comú.
Sí. Totes som dones, totes estimem moltíssim i vivim al Penedès i tenim el cor i l'ànima. Aviam, jo hi he nascut, moltes, doncs, ja veureu per cognom que no, que n'hi ha que, bueno, la Leslie, per exemple, que en parlàvem, doncs, si no m'equivoco, em sembla que era anglesa, no?
Sí, de
però
Sunset.
Però molts anys que vivia, doncs, a l'Avern, tots ens vivim aquí al Penedès, i a més hi tenim una gran estima. I aquests dies, doncs, jo he estat reflexionant i pensava, ostres, mira, jo m'estimo molt al Penedès, i jo visc al Penedès, però jo ja he nascut aquí. Vull dir que, i ella, hi ha un seguit de dones que totes han triat el Penedès per viure i com a font d'inspiració de molts dels seus treballs. Doncs això, ens uneix, que som dones i que ens estimem la feina que fem i el Penedès per descomptat.
A banda d'aquest nexe comú, la mostra és multidisciplinar perquè cada una té el seu treball propi, aquí no hi ha nexes.
Sí, justament el que volíem era fer una col·lectiva diversa. Però diversa no volia dir que cadascú aportés la peça, una peça que no tingués connexió. Llavors, això, com que ho vam tenir molt clar, just doncs, amb la primera trobada que vam fer, vam pensar què ens podria unir, no? I vam pensar que doncs, totes tenim un univers, no? Un món interior, i que seria doncs, el tema de la col·lectiva. Són treballs pensats i portats a l'exposició perquè mostren l'univers i l'interior de cadascuna de nosaltres.
Ara entenem el títol d'aquesta col·lectiva, aquest univers íntim, no? Ens remet a això, justament.
Sí. Així és, sí.
Ha costat arribar a port 2 anys, no?, madurant i donant voltes a aquest univers.
Sí. El que passa que bé, aviam, les coses, aquestes coses no van de pressa. Uh-huh. I primer les rumies i te les fas teves i llavors les comentes i llavors que sí, entre que contactes, que et trobes... Llavors vam agafar, un cop vam tenir aquest projecte una mica dissenyat, doncs em vaig posar en contacte amb la Sílvia, amb la Sílvia Amigó de Cultura, i de seguida doncs, li va semblar una idea genial i ho van tomar, i a partir d'aquí doncs, hi ha una mica doncs, de cultura amb la Sílvia, s'ho ha fet seu. I llavors doncs, ha sigut la que doncs, ens ha guiat, no? I bueno, doncs, va organitzar una trobada amb totes, doncs, a la Capella Sant Joan, i vam estar mirant l'espai, perquè clar, érem 8, Treballem en formats grans, ens agrada els formats grans. Ja veureu que hi ha la Carlaina, per exemple, que fa fotografia, però que ha presentat una composició de fotografies. Vull dir que ens agrada tenir espai, no? I en principi, jo vaig pensar que la capella, com que la veus tan gran i quan la veus buida, vaig pensar, hi ha espai de sobres, no hi ha problema. Però realment, ara aquesta setmana que muntàvem, pensava, mare de Déu, si ens el mengem, l'espai. Ja veureu, els que hi aneu, que hi ha peces grans.
Clar, abans feies referència a la Leslie Yendall, que malauradament ens ha deixat aquest 2020, i justament la seva peça és una de les peces grans d'aquesta col·lectiva.
Ui tant. Mireu, la Leslie és que ens vam quedar totes, va ser un cop molt gran, eh? Perquè penseu que una setmana abans del seu traspàs, doncs, ella va venir a la Capella Sant Joan. Ningú es podia imaginar, doncs, aquest desenllaç. I la veritat és que ens va deixar totes en xoc. I el que teníem clar és que la Leslie hi havia de ser, i llavors la Sílvia es va posar en contacte amb la seva parella, amb el Lucho Hermosilla, que també és artista, i ells tenen un taller que és una nau que està al Pau, a Subirats, que es diu La Pedrera, i doncs, bueno, el Lucho de seguida va accedir, que sí, que volia que la Leslie fos present. I bé, doncs així ha estat. I llavors el que us volia comentar, mireu, és que per mi la Leslie és que se m'ha escapat de les mans, perquè jo la volia conèixer i pensava, l'he anat coneixent durant l'organització d'aquesta col·lectiva, però jo volia anar més enllà, perquè és una dona que tenia una llarga experiència i que havia tocat molts camps que m'interessen. I m'agradava molt la seva mirada, perquè la seva mirada era molt, molt sensible i sempre doncs, treballava amb elements molt naturals. Ja ho veureu, la peça, que és espectacular, està feta a partir de branques de vergues de cep, i hi ha unes altres que em sembla que va dir el Lucho que eren de vívec. Uh-huh. I és una passada preciosa, vull dir, era la Leslie molt poètica, una persona amb una gran sensibilitat. I després jo la seguia també molt als seus treballs per Instagram, i la seva mirada fotogràfica doncs feia unes macros de fotos, feia el que és petit, ho feia molt gran. I, ostres, és que tinc aquesta sensació, quan tens una cosa a tocar i se t'escapa entre els dits, doncs jo tinc aquesta sensació amb la Leslie. Però la vida és així. I
D'alguna manera l'exposició és un petit homenatge de tota set a la Leslie, no? També al mateix temps?
Sí, perquè ho vam tenir claríssim, que des d'aquell moment, amb aquesta col·lectiva la primera intenció era que tot es faria igual, i vam pensar que li havíem de donar protagonisme, aquest protagonisme que pensem que el Penedès encara no havia tingut, que jo creia que, doncs, seguís a la zona de Subirats, sí, perquè a més a més feia molts anys que vivien a l'Avern, i a la zona de Subirats sí que era molt coneguda, a més a més feien performance i molt interessants. Jo havia estat en una performance d'ella a la Casa de la Dona de Barcelona, i m'equivoco, però jo diria que la resta del Penedès no era una persona molt coneguda, no era una artista molt coneguda. I això. Sí, la seva peça, que és molt gran, ja la veureu, està al centre de la capella, i les altres una mica l'embolcallem.
Neus, obriu portes en plena pandèmia, amb restriccions, però si més endavant les coses milloren, teniu ganes de fer una visita comentada.
I tant, sí. Mira, també volia comentar això, no? Que és que d'entrebanc n'hi ha hagut un munt, però bé, com per tothom, eh?
Sí.
Clar, entremig ens hi va haver el confinament, i llavors, clar, dubtàvem, pensàvem que potser no es podria fer, vaig també sondejar la Sílvia, i ella volia tirar-la endavant, i llavors doncs totes vam pensar que sí, doncs que si en l'últim moment no es podia fer, doncs no es faria, però que es tirava endavant. Llavors no es pot fer una inauguració formal, I si més endavant doncs, hi ha la possibilitat, això, farem una visita comentada, ens agradaria molt. I res, però estem esperant, aviam que, com va la pandèmia i què en diuen les autoritats.
Neus Villar, t'agraïm que ens hagis acompanyat, que ens hagis descobert aquest univers íntim que a partir d'aquest divendres i fins al proper 10 de gener podrem descobrir a la Capella Sant Joan.
Moltes gràcies a vosaltres i només una petita cosa més. Vull donar les gràcies una vegada més al Servei de Cultura, al Departament de Cultura i a la Sílvia i al Francesc, que bueno, són uns grans professionals i n'estem molt agraïdes. Gràcies.
Fins aviat.
Bueno, gràcies. Adéu, adéu.
I la segona proposta, tot i no ser cultural, va sobre la situació que estan patint els escape rooms, alguns dels quals han hagut de tancar, altres resisteixen i altres s'han reinventat. Anem fins a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Un dels sectors que encara no havíem tocat aquí al Penedès en xarxa són els escape rooms, que realment ho estan passant molt malament. A Barcelona i Tarragona ja n'estan tancant, perquè no poden suportar la pressió econòmica que tenen, més els tancaments per la crisi sanitària. I perquè ens expliqui de primera mà, avui tenim el David Jiménez, un dels propietaris de l'Escape Room, el Vendrell, que és a l'Escapàstic. I res, molt bon dia. David, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
I bueno, parlàvem de que encara no havíem tingut l'oportunitat de parlar aquí al Penedès en xarxa del vostre sector. Vosaltres teniu dos escape rooms, un al Vendrell i un a Calafell. I com esteu visquent tota aquesta situació?
Pues la verdad es que ahora estamos en un momento un poco complicado. O sea, estamos a ver porque se abre, se cierra. La verdad es que a día de hoy lo tenemos cerrado, pero esperando a ver qué nos dicen cuándo podemos abrir. En principio, ahora mismo es el día 23. Esperemos que se pueda abrir y la gente se empiece a animar, porque estamos un poco apartados de todo. O sea, no estamos ni en el apartado de bares, ni en el apartado... No sabemos realmente. Entonces, bueno, estamos ahí.
De fet, m'explicaves abans de l'entrevista, David, que quan truqueu a la Generalitat ni us saben dir a quin sector pertanyeu, o si podeu obrir o si no. És a dir, hi ha com un neguit, no?, en el vostre sector.
Estamos ahí, o sea, nosotros vamos llamando para ver si podemos abrir, no podemos abrir, porque realmente nuestro negocio, los grupos que entran realmente son o familias o grupo de amigos, siempre tomamos todas las medidas, está claro, pero no saben decirnos si estamos en el apartado de restaurantes, apartado de bares, apartados de ocio, entonces estamos ahí un poco desorientados también nosotros.
Clar, perquè en principi el dia 23 us haurien de permetre, però el que tu deies, vosaltres teniu grups reduïts, normalment doncs famílies o amics de 4 o 5 persones com a màxim, i teòricament, amb totes les mesures de seguretat, hauria de ser segur, mai millor dit, no?
Claro, en ese aspecto sí. O sea, nosotros siempre hacemos todo lo que nos van diciendo, tema mascarillas, fiel higiénico, desinfectante antes de entrar, al salir. Siempre todas las medidas las tomamos y los grupos que entran realmente es como te comentaba. O sea, son 4, 5, 6 personas, pero son todos conocidos. No entra gente que dice voy a tener en la misma sala a alguien que no conozco de nada. No, siempre entran pues conocidos o familiares.
Jo ja sé que és complicat la pregunta que et faré ara, però malgrat que sempre hem posat per davant la salut de la gent, ¿ho trobeu just?
En el mundo del escape room no lo veo del todo justo, porque es lo que te digo, o sea, no van a entrar gente aleatoria, no van a haber gente que no conozcas, entonces al final tu familia sabe si tiene algo, si no lo tiene, entonces un grupo de familia, por ejemplo, podría entrar, está en una sala que siempre está desinfectada, o sea, hemos alargado lo que es la hora del escape room, siempre es una hora. Hemos puesto más tiempo para poder desinfectar completamente la sala entre un grupo y otro, pero claro, al final pues tenemos que adaptarnos a lo que van diciendo. Si dicen que tenemos que cerrar, pues hay que asumirlo.
Econòmicament, ¿heu rebut alguna mena d'ajut, David?
Hemos pedido algunas ayudas. A día de hoy no hemos recibido ninguna. O sea, todas las que se han pedido, tanto del pueblo, de la Generalitat, de Calafell, porque también estamos en Calafell, todas aceptadas, pero ya te digo, algunas hace pues desde principios marzo, abril que están pedidas y de momento pues nada, está aceptada y a ver.
I una de les preguntes, com subsistiu fins ara?
Pues ahora estamos en una situación bastante difícil, imagino como muchos sectores y muchos negocios, pequeños, medianos y grandes, que al final, bueno, a veces te planteas cerrar, continuar, esperar a ver si mejora la cosa, no mejora, pero la verdad es que yo creo que todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo y espero que al final pues o te ayudan o se acaba cerrando.
Perquè, a més, vosaltres, a banda de tenir l'Escape Room, oferiu altres activitats, com poden ser aniversaris per a nens, per a adults, amiats de solter... Tot això s'ha acabat, també, no? És a dir, la vostra font d'ingressos és zero, o menys
ara
zero.
Ara mateix sí. O sea, sí que hacíamos salidas, hacíamos Escape Rooms al aire libre.
Sí.
Claro, todo eso, al final, este negocio también... te pueden reservar de un mes para otro, te reservan muchos. Todos los escape rooms que teníamos en sitios y en el local, pues al final los hemos tenido que cancelar todos. Porque claro, es lo que te comentaba, que no es, hola, vengo aquí o me presento y hago juego o entro al local. Esto no, esto va con reserva, tenemos reservas a lo mejor de uno o dos meses. Pues todo eso hemos tenido que llamar a todos los clientes, irlo cancelando todo... Y así, y a ver qué pasa, si el 23 podemos abrir, avisar a todos los clientes que tenían reservas antes para que puedan volver a venir si quieren, o a ver qué pasa.
¿Perquè algú us ha demanat algun reembolsament dels diners quan fan la reserva?
Nosotros no, o sea, nunca hacemos una paga y señal, dijéramos. Uh-huh. Y que alguna vez, y que algunos quieren pagarlo antes, no hay problema, se puede pagar antes de la reserva. Los que habían pagado, siempre los hemos devuelto todos. Uh-huh. Habían clientes que decían, no, mejor lo dejamos pendiente para un futuro. Pero bueno, como no sabemos cómo está esta situación realmente, porque se abre, se cierra, hemos devuelto todo, y cuando se solucione todo o ya se pueda abrir y puedan venir, pues a ver si se animan y vienen. Uh-huh.
Perquè també parlaves dels escape rooms que fèieu externs, no? Dels dos locals que teniu. Com vau estar al local TIC de Cunit fa uns anys amb un escape room per a persones d'empreses. Havíeu estat també a l'Aqualeon, aquí amb una cosa molt xula que vau fer. Clar, tot això també s'ha cancel·lat.
Claro, todo esto eran escape rooms al aire libre. Entonces sí que muchas empresas también nos contrataban para llevar el escape room a sitios. A ver, eventos realmente teníamos unos cuantos. Pero al haber pasado todo esto, pues han tenido que cancelar, porque claro, si no pueden tener ellos clientes, pues no nos pueden contratar a nosotros para que nosotros hagamos un evento. Entonces todo, una cosa va arrastrando a otra.
¿Cómo os planteáis el futuro?
Pues muchas veces hemos pensado en cerrar, otras veces hemos pensado en aguantar, a ver cómo mejora. El primer confinamiento lo pasamos bastante mal, pero bueno, aguantamos. Luego hubo un subidón otra vez y cuando ya más o menos empezaba a ir un poco bien, volvió a haber otra vez el confinamiento que estamos actualmente y bueno, ahora mismo hay días que nos planteamos cerrar, días que nos planteamos a ver si podemos aguantar. La verdad es que no sabemos cómo acabará esto, pero ya te digo, depende del día. Días nos dan bajones, días intentamos sobrevivir, como aquel que dice, porque sin ingresos y con todos los gastos es bastante difícil.
Perquè algunes de les opcions que vaig llegir a alguns diaris, dels pocs que han comentat el vostre sector, era el fet de plantejar-vos fer escape rooms virtuals. Us ho heu plantejat com a alternativa?
La verdad es que nos hemos planteado hacer algún escape room virtual, pero es que hay tantos escape rooms virtuales para móviles, para... O sea, hay tanta variedad que es difícil destacar en ese mundo, porque al final nosotros nos dedicamos al escape room físico, eventos y tal. Entonces, claro, hay mucha más competencia que ya hace tiempo que está. Entonces, requiere mucho trabajo y, claro, al final es complicado.
Bé, esperem que aquestes mesures del dilluns us permetin obrir un altre cop. Deies que els mesos que us han deixat obrir han estat positius, la gent ha tornat, no ha tingut por?
No, o sea, los meses que, que pudimos abrir, o no sé si fue un mes y medio, no recuerdo muy bien, pero sí, la gente se animó bastante, o sea, la verdad es que hubo una buena aceptación. Claro, habían reservado ya para estos meses también mucha gente, pero se han tenido que cancelar, pero esas semanas o ese mes que pudimos abrir, la gente muy contenta, con ganas de salir, ganas de hacer cosas, porque al final es lo que quiere la gente, salir, desconectar y divertirse, siempre con les medidas de seguretat, està clar.
Esperem que pugueu obrir el dia 23. Si vols, recordem una mica tots els jocs que teniu, no? Ja sí, que t'he trucat, que tenemos... menys que fer una mica de publicitat, no?
Nosotros en Mendrell tenemos dos juegos actualmente. Uno que es el laboratorio del doctor Strauss, representa que es un doctor que te invita a su casa, cambia toda la historia y tienen que conseguir hacer pues, lo que te propone el doctor. Entonces tenemos un segundo juego, también aquí en Mendrell, que es el guardián de la cripta. También todo así un poquito de miedo, pero es más misterio que miedo. Uh-huh. Y luego sí que tenemos en Calafell, que está aquí al lado, a 5 minutos o menos. Entonces ese es el Club Gatsby, que representa que es una mafia en una discoteca y hay que robar un dinero y tal.
Sí, algún lladra, ¿no? A ver si enganchan.
Más o menos, más o menos. Tienes que investigar. Tipo Sherlock Holmes, vamos a decir.
Doncs David Jiménez, un dels propietaris de l'escapàstic d'Andrei i de Calafell, esperem que tot vagi bé dins de la mesura que pugueu tornar a obrir ben aviat i que si volen anar a passar una bona estona, doncs que posin escapàstic.com i que vegin tots els llocs i a veure si comencen les reserves de nou.
Sí, seguro que sí, y esperemos que pase y la gente pueda volver a la normalidad y desconecte de todo y se divierta, que es lo principal.
Doncs sí, ens fa falta, la veritat. David, un plaer i moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Penedès en Xarxa.
A vosotros, muchas gracias.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ara anem cap a les notícies de les 11 i després seguim amb les estrenes i les recomanacions cinematogràfiques que ens fa el Freddy Contreras.